Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara hem estat molt pendents de la situació dels activistes de la flotilla Global Sumut, un cop Israel els ha neutralitzat i traslladat a port. Hem seguit totes les reaccions aquí i a fora, i hem connectat amb Manchester, on aquest matí hi ha hagut un atac mortal a una sinagoga. També us hem explicat que el Tribunal Constitucional admet a 3CAT Info que no resoldran l'amnistia a Puigdemont abans de les festes de Nadal. I ens hem fixat també en la històrica caiguda de l'atur a Catalunya aquest mes de setembre. Els contractes a docents per l'inici del curs escolar han contrarrestat l'habitual destrucció d'ocupació de finals d'agost al sector serveis. Tot això us ho hem explicat ja fins ara. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
Doncs que la Fiscalia Espanyola mou fitxa perquè la justícia investigui Israel pel seu assalt a la flotilla, mentre que el govern espanyol també anuncia que prendrà accions un cop retornin els detinguts. Ho ampliem a Madrid. Dani Sanidaja, bona tarda.
Bona tarda. En un comunicat, la Fiscalia explica que ja han demanat informació de les circumstàncies de l'abordatge, volen saber les coordenades exactes i la bandera dels vaixells perquè, segons admeten fonts del Ministeri Públic, és difícil construir un cas en aigües internacionals, tot i que els arrestats siguin de nacionalitat espanyola. En tot cas, la investigació s'afegeix a la que la Fiscalia de Drets Humans ja havia obert per genocidi i amb la qual col·laboren directament amb les causes que impulsen el Tribunal Penal Internacional i el Tribunal Internacional de Justícia.
Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 78 anys per la seva relació amb la mort violenta de la seva germana a Sant Joan d'Espí. Els fets han passat aquest matí en un pis d'aquesta localitat del Baix Llobregat. Agents policials han rebut l'avís d'uns veïns i s'han desplaçat a l'habitatge on han localitzat el cos de la víctima i han detingut el presumpte agressor. La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Metropolitana Sud dels Mossos s'ha fet càrrec d'aquest cas que està sota secret de les actuacions. La ministra de Treball, Yolanda Díaz, anuncia una macroinspecció de treball contra Uber Eats. Díaz assegura que aquesta filial del gegant nord-americà dels BTCs fa servir falsos autònoms. Anem, doncs, altra vegada cap a Madrid. Àngels Lafuente, bona tarda.
Bona tarda. Yolanda Díaz s'ha mostrat molt contundent contra Uber Eats, tot i que fonts del seu ministeri expliquen a 3CAT Info que encara no s'ha decidit cap sanció. La ministra de Treball i vicepresidenta assegura que els caurà tot el pes de la llei.
Uber no nos va a tomar el pelo al gobierno de España. Y ya les anticipo que caerá el peso de la ley sobre esta empresa ante los incumplimientos que está manifestando en nuestro país. Ya lo hemos hecho con otra empresa que se manifestaba rebelde. Ya lo han hecho ustedes.
Díaz ho ha dit dirigint-se als inspectors de treball en referència al Glovo, empresa que ja va haver de deixar de treballar amb falsos autònoms a partir de l'entrada en vigor de la llei Rider, que regula el sector del repartiment de menjar a domicili.
Els Mossos han desallotjat la casa ocupada a Calespina del barri de Gràcia de Barcelona. El dispositiu policial s'ha allargat durant hores, ja que per entrar a l'edifici situat al carrer Astúries, els agents han hagut de retirar molt material acumulat a les portes i les finestres. I atenció també a això, Òscar. Els astrònoms han identificat un planeta que creix a una velocitat rècord, 6.000 milions de tones per segon. El descobriment ha estat possible gràcies a observacions del Very Large Telescope de l'Observatori Austral Europeu i és una troballa inèdita, ja que no s'havia trobat mai cap planeta que cresqués a aquesta velocitat. Es tracta d'un cos que s'anomena Rabel, perquè, a diferència dels planetes del nostre sistema solar, no orbita al voltant de cap estrella, sinó que surt lliurement a l'univers. Els responsables d'aquesta investigació creuen que la causa d'aquest creixement tan ràpid serien forts camps magnètics que absorbirien molt material cap al planeta. És una cosa que fins ara es pensava que només feien les estrelles.
Passant 4 minuts de les 3...
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Des d'ara fins a les 4 amb el Ferran Casas, subdirector del Nació Digital. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
La Lourdes Ciuró, advocada. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
I el també advocat Marc Molins. Bona tarda.
Bona tarda.
Tot a punt?
Sapuntíssim.
Veniu a ser de gats, eh? Només feu que demanar aigua. Carai, escolta'm. Tot això
que
raïm.
És que és l'únic que ens doneu.
Oh, ja hi som. I què més vols? Què més vols? Tampoc no portes gaires coses, tu, eh?
Ho deixo...
Sí, tu,
però escolta'm. És que el jefe ets tu. Clar.
Escolta'm, i sort que et donem aigua.
Exacte.
No, no tenia ni aigua.
Sí, podria ser pitjor.
Ni aigua. A veure, va, anem al primer tema del dia, que ens ve des de fora. I els dijous ja sabeu que saludem l'escriptora Llucia Ramis. Llucia, bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs?
Molt bé, i vosaltres?
Què necessites? Perquè aquí es queixen que només els dono aigua.
Aigua ja em va bé, ja em va bé.
Ah, perfecte, molt bé. Molt bé. A veure, quin tema ens proposes?
Mira, aquest dia se celebra a Barcelona el Saló de Districte, que renueix centenars d'inversors immobiliaris. I això ha coincidit amb el desnonament d'una petita residència de gent gran a l'Eixample, que és un districte que haurà vist tancar 5 residències en el caduint de 2025. Per tant, ara mateix hi ha un centenar de places menys a l'Eixample que l'any passat. D'aquí poc se'n tancaran dues més. I es calcula que a l'Eixample hi ha una cinquantena de residències afectades per empreses i fons d'inversió que han comprat edificis sencers i que en molts casos no els renovaran el contracte. I, per tant, això repercuteix al voltant d'unes 1.000 persones grans que podrien haver d'anar-se'n del barri pròximament, no? En el cas de la Fundació Les Saleses, que gestiona 3 d'aquestes residències, s'han pogut desplaçar tots junts, residents i equip treballador, a un centre del Poble Nou, però no tothom tindrà la mateixa sort i moltes d'aquestes persones hauran de reubicar-se en un entorn completament diferent, no només de barri, sinó també amb la gent amb qui hauran de conviure a partir d'ara. El diari.es recollia la història d'Anna Remei, que fa 93 anys que viu a l'Eixample. En feia 10, que vivia a la residència Rosa Franc, que és aquesta que han buidat entre dilluns i ahir mateix. I Anna Remei deia que no entén res. Deia resignada, és la vida moderna. Alguna gent del barri s'ha mobilitzat per protestar davant d'aquest buidatge del centre de la ciutat. S'acomiadaven de les persones grans que se n'han d'anar, els portaven flors, però jo em quedo amb la frase d'Anna Remei. És la vida moderna. Quina vida? Perquè parlam molt del problema de l'habitatge, de l'accés a l'habitatge, però què passa quan no es respecta el fet de viure en un lloc? Aquestes persones grans, de residències i no residències, aquestes persones grans que han viscut sempre al mateix barri, que hi tenen la seva gent, que han format part d'aquell espai, que han creat un vincle amb el que els envolta, que són memòria del barri, que han tingut cura dels carrers, que han pagat impostos, que paguen la renda o la residència, que han fet la ciutat, perquè les ciutats les fan les persones, no ho perden de vista, que hi han treballat, que han creat teixit social. Com és possible que la vida moderna consisteixi a fer fora aquestes persones de la seva pròpia vida? Perquè la nostra vida és allà on fem vida, és allà on vivim, és allà on hi ha els nostres punts de referència, les persones amb qui ens comuniquem, amb qui tenim confiança, a les quals sabem que hi podem recórrer. Això és la vida per als humans, això és la vida humana. I no respectar-ho és terriblement deshumanitzador i és inhumà. I en el cas de les persones grans, és especialment greu quan, primera, ho tenen tot allà, des de fa dècades, és arrencar-los del que ha estat la seva vida, és fer-los fora de la seva vida. I segona, moltes d'aquestes persones tenen problemes per reubicar-se, es desorienten amb facilitat perquè ja no hi ha res del que coneixien. Si heu tingut familiars grans i han hagut d'estar ingressats en un hospital, per exemple, haureu vist com de sobte semblava que envellien molts anys de cop, perquè se senten molt perduts. Una de les dones desnonades, na Rosario, té 101 anys. Va arribar a l'Eixample fa 76 anys. Imagineu el que implica que hagis de tornar a començar de nou amb aquesta edat, amb 101 anys. Llavors, els inversors solen dir que no hi ha cap dret que reculli que pots viure al mateix barri que els teus pares, no? Que la Constitució diu que tens dret a un habitatge digne, però que el lloc no hi està especificat. I pens que potser hauríem de considerar que la dignitat passa perquè no et facin fora d'allà on has viscut tota la teva vida només perquè qualcú ha comprat l'edifici o el barri on vius. No és possible que cap llei no protegeixi les residències de l'especulació. Sobretot perquè aquest problema s'agreujarà, no? Si perds places per les persones grans, què passarà amb la generació del baby boom? També se n'hauran d'anar de la ciutat? Ara dèiem que ens estem quedant sense nins a Barcelona. Després, o sigui, d'aquí molt poc, no hi haurà gent gran a Barcelona. Cada vegada hi haurà menys veïns. I en comptes d'una ciutat tindrem un gran hotel, un gran resort, que supos que és l'objectiu de tot plegat. Estic una mica indignada, crec que se me nota, però bé.
A veure, tenim aquí la Lourdes, el Marc, el Ferran...
Bueno, és que jo crec que, aviam, la Llucia ha parlat del vincle, de la memòria, de persones, i d'això, la vida moderna, altrament dita capitalisme, ni hi entén ni vol entendre sobre això, perquè la seva lògica és la del benefici i la del creixement. I el benefici i el creixement doncs implica que hi ha negocis que són més rendibles que no pas doncs una residència d'avis, que fins i tot doncs hi ha residències d'aquestes que poden pagar renda antiga i coses d'aquestes. Clar, jo entenc que evidentment, i estic molt d'acord amb el que diu la Llucia, i segur que tots tenim persones properes i experiències properes, quan una persona gran doncs està en un hospital, se la canvia de lloc, diguéssim, s'alteren les seves rutines, doncs ho passa malament i la seva qualitat de vida se'n veu perjudicada. Però, malauradament, crec que hi ha poca cosa a fer, perquè són tantes les coses que s'haurien de protegir o que s'haurien de treure de l'especulació, que ho hem parlat aquí moltes vegades, doncs que segurament el que hauríem de fer és treure-ho tot i que s'acabés la possibilitat de fer negoci o d'especular amb l'habitatge. Perquè després això, de més, planteja una altra qüestió, no? Que a mi un dia m'ho deia un polític d'esquerres, em va cridar l'atenció, perquè d'un polític d'esquerres doncs potser no t'ho esperes, no? Però em va dir, enlloc està escrit que tinguis dret a viure al barri on t'has criat, no?
No, exacte. Però si has viscut tota la teva vida, 100 anys, 70, 80 anys...
Sí, sí, però és que enlloc està escrit que aquest dret sigui un dret vitalici i un dret de per vida. Fins que no canviem les regles del joc, això serà així. Ara, si volem canviar les regles del joc per incorporar totes aquestes coses que tu deies, del vincle, de la memòria, de la dignitat humana, ja és una altra cosa.
I a més ens trobem que, fruit de la vida moderna, que deia aquesta senyora, resulta que tenim moltes possibilitats de nosaltres mateixos poder anar a altres llocs, a altres indrets, a estudiar, a formar-nos, a teletreballar, i voldrem viure en aquests llocs d'acollida, en el millor lloc que ens sembli, que ens puguem permetre, que puguem pagar, i segurament, quan arribarem nosaltres a un d'aquests llocs que hem pogut arribar a accedir perquè la feina ens ho ha permès o perquè hem tingut l'oportunitat que sigui d'estudiar o de treballar, li estarem prenent el lloc de feina o de treball o de vida a una persona que era allí tota la vida. Per tant, per on passa tot això? No? Canviar les regles del joc, segurament, però d'una manera democràtica. I el que estem veient és que està pujant l'extrema dreta i sembla que la seva ideologia no va per aquí. I això fa patir. I, per altra banda, quan hi ha un dret de propietat, en aquest cas, que impacta en el que és la vida de les persones, en aquest cas grans, perquè el que fan és desallotjar-les del que fins ara era una residència, posa de manifest una altra mancança, que és el dels poders públics i la poca acció a l'hora de poder tenir, per exemple, residències i llar d'avis públiques. A Sabadell, que és el meu poble, no n'hi ha ni una. 210.000 habitants.
I, no, clar, el poble no, perquè... El meu poble és per dir, són més de 200.000 habitants.
Era una mica per dir...
Públiques.
Concertades.
Concertades, sí, però aquí també...
Però residències públiques no. Segurament, sí. Si hagués pogut haver-hi una inversió en serveis públics, que algú hi hagués una sala de màquines que pensessin en la curva demogràfica i diguessin, doncs mira, abans la Llucia ho deia, el baby boom, quan arribem nosaltres no sé on anirem, perquè ja cal que anem tots al gimnàs i ens prendinguem molt joves, que necessitem poques atencions i poc hospital, perquè els serveis públics m'agraeixen. Per tant, aquí hi ha també una corresponsabilitat, com amb tot, com amb el dret de l'habitatge, que són deures no fets. I per mi doncs, és un sistema que val la pena. Doncs, bueno, si s'ha de canviar, que es canviï per la via democràtica, no per la via de canvi de regles del joc a mitja partida, i després amb solucions que passin per una assumpció de responsabilitats de la cosa pública.
Jo, estant en el mateix sentit, és a dir, d'entrada, el que sí que tinc clar és que discrepo d'aquest concepte, d'aquesta idea, no?, de la vida moderna. Per què? Perquè en realitat no hi ha ni una vida moderna ni una vida passada, hi ha només una vida, que és la present. I aquesta obvietat a mi no em deixa de fer veure que quan vivim aquelles vides passades o modernes, en realitat el que hi ha és una claudicació, no? Hi ha un deixar-se portar perquè ja no estic en el meu present. I que, amb independència de les circumstàncies de cadascú, aquest és el meu plantejament vital, no hi ha millor moment de la història que aquest, perquè és el nostre, perquè és l'únic, perquè és el que ens ha tocat viure i perquè no tornarà. Amb la qual cosa, viure anclat en conceptes de passat o de futur implica, insisteixo, una claudicació vital, simptomàtica d'una claudicació impròpia de qui està cridat a viure el present en primera persona. Pel que fa al tema de les residències, jo, compartint com comparteixo íntegrament el plantejament de la Llucia, és a dir, sí que crec que hi ha un dret a romandre en el que ha sigut el teu lloc vital, el teu espai, el teu context, jo a mi no em deixa de sortir el punt jurista, no? I el punt jurista em porta una altra vegada la mateixa reflexió que fèieu anteriorment, és a dir, hi ha d'haver un punt de compatibilitat entre el nostre model econòmic i la plena satisfacció d'aquests col·lectius que necessiten o que estan necessitats d'un plus de tutela. És a dir, la responsabilitat d'aquestes circumstàncies entenc que és de les nostres administracions. I crec que les polítiques no es mesuren per com tractem a la banca o com tractem a la gran empresa o com tractem... Les polítiques es defineixen per com tractem a determinats col·lectius. I d'una forma molt singular, el col·lectiu de gent gran que es pot trobar en un moment, insisteixo, de present vital amb unes necessitats singulars de tutela. Per tant, molta musculatura, molta política, molta prevenció i molta tutela.
El que passa que al final tot plegat són les cares B del que és la crisi de l'habitatge. És a dir, és evident que és molt cridant el fet que avis que estan a la recta final de la seva vida, que estan en una residència, que tota la vida han viscut en un barri, el fet de veure's obligats a sortir perquè hi ha una especulació immobiliària que fa que aquella residència sigui comprada per algú que vol fer-hi habitatges, doncs és una situació realment molt delicada i que realment remou consciències. Ara, de la mateixa manera que els joves que no tenen la possibilitat de comprar un habitatge en el poble, ciutat o barri en el que hi han crescut i en el que volen instal·lar-se. I que no ho fan i que han de marxar perquè no es poden permetre. O aquella parella que en el moment en què intenta tenir fills, si és que li arriben els ingressos a final de mes de poder-se plantejar tenir fills, es veu obligat a moure's de barri, de poble o de municipi perquè un pis més gran no li entra en el seu pressupost perquè els preus estan disparats. És a dir, que tot plegat acaben sent derivades d'un únic problema, o un problema original, que és el fet que l'habitatge està monopolitzat per molta gent que està fent negoci més que no pas un servei o més que no pas un dret, com hauria de ser. I que tot això té totes aquestes derivades, algunes de les quals són més cridaneres, com per exemple doncs això, els nens que s'han de moure perquè la seva família se n'ha d'anar perquè no pot permetre's l'habitatge, o la gent gran que ja està a la recta final i que el que voldria és que els deixessin tranquils i que en canvi s'han de desarrelar, entre comentes, en un moment tan delicat com aquest. Vull dir que al final acaben sent tot derivades, no?, del problema inicial.
Sí, al final això són les conseqüències d'una paraulota que es diu gentrificació, que afecta molt els nuclis, els centres de les ciutats, no? I l'Eixample, evidentment, és el centre de la ciutat de Barcelona, i que té l'arrel, no?, la seva causa, aquesta gentrificació, doncs, en el nostre model econòmic. En el nostre model econòmic de turisme, en el nostre model econòmic que apalanque l'estalvi i la inversió en els temes immobiliaris, més que no pas en els temes productius. Aleshores, clar, evidentment, el problema és molt complex i és multicausal, però això clarament és una conseqüència d'aquesta gentrificació, i això passa als centres de totes les grans capitals europees, on tot allò que no és rendible o que no és de luxe, doncs se centrifuga cap als extraradis.
I si hi hagués també polítiques clares amb transport públic, per exemple, no només ajudaríem a apaivagar els efectes del canvi climàtic, sinó que a més facilitaríem que no hi hagués tanta diferència de preu entre viure al centre de Barcelona o viure, per dir alguna cosa, a Sant Llorenç Savall, que és el poble més econòmic del Vallès Occidental. Doncs una bona política, tornem-hi, pública, doncs de transport sostenible públic ajudaria també a millor viure la gent. I això també de retruc obriria un altre meló, que és el meló de l'evasió d'impostos o el no pagar els impostos, estalviar-nos la factura, que això ens apel·la directament a cadascú de nosaltres. Per tant, si tots féssim les coses bé i tinguéssim tots intentar complir amb el que està previst i no cataloguéssim de mira que espavilat el que agafa la baixa i no va treballar durant 2 anys perquè acumula baixes i ajudes i subsidis que a vegades no li toquen, doncs potser aniríem tots millor globalment, no? I això vol dir que és una societat que ha de fer un exercici de maduresa, entomar els reptes que té, de demografia, de mancances socials, i bueno, jo això ho equiparo una mica, perquè és quan tu tens una caravana, una pila, una caravana a l'autopista, que tens la desviació de la C-58 cap a Tarragona i Girona. Hi ha un embús, pum, 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 però llavors hi ha el que va passar per l'esquerra, que es col·loca davant de tot, i això fa que la cua continuï, no? Per tant, això també és corresponsabilitat social, i d'aquesta podies anar elevant què puc fer jo perquè el meu entorn sigui millor.
Jo subscric aquest plantejament 360, i a més pretén ser el meu, no? És a dir, el focalitzar la solució a aquesta situació sistèmica a priori greu en la que sembla que ens aboquem, focalitzar-lo en la vivenda, crec que és una aproximació parcial. És a dir, la vivenda és un problema de primera magnitud i és inqüestionable. Però en realitat el procés inflacionari que hem viscut es manifesta 360. L'alimentació està totalment desbordada, els productes frescos, els productes de mercat són inassolibles per moltíssima, per una part important de la població, els combustibles, l'energia, l'electricitat. Evidentment, la vivenda té un pes específic singular pel cost que té, no? Però penso que hem de fer un abordatge 360 amb molta política pública, amb molta consciència col·lectiva, on una vegada més, com deia el Ferran, també depenem en alguna mesura del model econòmic, no? Perquè si el salari és baix perquè el treball afegeix poc valor, perquè és el model en el que estem abocats, doncs ja hi som, no? Entrem en aquesta espiral complicada de gestionar. Però crec, insisteixo i acabo, que és imprescindible fer un abordatge 360.
Em sembla que la Llucia volia afegir alguna cosa. Fa estona
no,
que
em sembla, sí,
fa
la sensació
que vol entrar-hi. Ja fa estona que fa la sensació que hi vol entrar, però no gosa interrompre-us, com que
ja
hi
és. Ja estic d'acord, però també hi estic d'acord amb la senyora Remei, perquè realment pensava, no?, que aquesta vida moderna a la qual ella es refereix l'heu descrit ara mateix. És a dir, al final és una ciutat on hi ha un mercat de no habitatge, o sigui, de cases que no serveixen per viure-hi, sinó que serveixen per rendibilitzar, no? Llavors, clar, al final les ciutats esdevenen una altra cosa. I en aquest sentit sí que és una vida moderna, és una vida que no era, que no té l'ús, la ciutat, l'ús que tenia fins ara. I en aquest sentit l'habitatge té uns usos ara mateix que no són els que tenien fins ara, que era viure-hi, no?
Compte, el gos protesta, Llucia, el gos protesta. Escolta, o aplaudeix el que dius, tens les dues opcions. O bé aplaudeix el que estàs dient, o bé no està d'acord i, per tant, està fent una opa. Escolta, deixa que estiguis pel gos. Gràcies, Llucia, bona tarda.
Gràcies a vosaltres, que vagi molt bé.
Passant 6 minuts d'un quart, fem una pausa i de seguida anem amb el tema del dia. Des d'ahir a les 8 del vespre, que estem pendents de la situació de la flotilla. Ara ja Israel la dona totalment per desactivada, en paraules de l'exèrcit i del govern de Netanyahu, i ara estem pendents de la situació en la qual deuen estar tots els activistes que estan ara mateix en poder de les autoritats israelianes. Ara en parlem.
Catalunya migdia.
Si no saps escollir restaurant, no escoltes un sol gènere musical i gaudeixes dels mercats guiant-te per l'olfacte, al FestiFest no cal que triïs. T'hi esperen plats de Casa Pepi, Xamei, Culkin i molts més. 4 i 5 d'octubre a l'antiga fàbrica Estrella d'Am. Entra a festifest.cat amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Pedro J. Ramírez, Les Mamarazzis, Josep Maria Mainat i Maica Navarro, El Col·lapse amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
El dimecres 8 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 42a gala Campions en Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini del Cort Inglés, Clubs Eurofitness, Nutrisport i CaixaBank.
Catalunya migdia.
Tot el que passa, passa al matí de Catalunya Ràdio.
I ens despertem amb la mirada posada a la flotilla Global Sumut, que portava ajuda humanitària a Gaza i que ha estat interceptada per Israel.
El mundo se entretiene discutiendo y simplemente nadie actúa.
Juguen amb l'evidència, els és igual i segueixen com un martillo pilón, pum, pum.
I està clar que la comunitat internacional hauria d'intervenir, però tenim polítics a l'alçada? Aquesta és la pregunta.
Jo reivindico el sionisme, me'n declaro sionista.
Hay más barcos. Ahora mismo hay otros 9 barcos que están a mitad de camino.
L'últim que sé és ahir a quarts de 9 que es van acabar les comunicacions.
El 2010 va passar alguna cosa similar, van abordar aquest vaixell. Ens van capturar, van acabar morint 9 persones.
Al matí de Catalunya Ràdio t'expliquem amb rigor i a l'instant tot el que passa.
De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Aquest és l'univers podcast de futbol de Catalunya Ràdio.
I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també per
preguntar. Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
És tan fort que cada vegada que hi penso...
Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
Vas saltar del canvi de l'Ed juvenil.
La finestra del futbol de casa nostra explicada per Marc Marvà. Espanyol reservat.
Una nova finestra a l'univers blanc i blau.
Sergi Andreu explora totes les notícies de l'Espanyol.
És un dia feliç.
Sònia Gelmà aprofundeix en l'univers femení del futbol a Fem Futbol. Barça reservat. Fem Futbol, Girona reservat, Espanyol reservat i Futbol Català a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
D'aquí a 5 minuts seran 3:45 de la tarda. Com us deia, Israel dona per acabada la missió humanitària de la flotilla Global Sumut. Ha interceptat i abordat pràcticament tots els vaixells que formaven part d'aquesta flotilla. Totes les persones que anaven a bord dels vaixells abordats estan sent traslladats al port israelià d'Asdod. I probablement des d'allà o bé els repatriaran o bé els enviaran a la presó. Això depèn de si els integrants de la flotilla accepten o no la seva deportació voluntària. Si no l'accepten, hauran de sotmetre's a un procés judicial. Anem primer de tot a Jerusalem amb el nostre enviat especial, Vicent Mifsud. Vicent, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què en sabem de tots els detinguts ara mateix?
Sabem que es van detenir ahir a partir de les 8 del vespre en aigües internacionals. Han arribat ja a port a la ciutat israeliana d'Ashdod, com dies. També alguns dels vaixells que van capturar en aquesta primera interceptació haurien estat conduïts cap a aquest port, que està a mitjan camí entre la franja de Gaza, entre el nord de la franja de Gaza i Tel Aviv, mentre que els activistes que han interceptat aquest matí encara estarien sent traslladats per una qüestió de temps, perquè són 40 quilòmetres més al nord de la franja de Gaza i aquests últims vaixells estaven més cap al sud de la franja, és a dir, que hi ha més d'un centenar de quilòmetres per via marítima i garantint la seguretat. Ara passen davant de la jurisdicció d'immigració, que poden expulsar-los de forma immediata cap a Europa, com pretén el govern israelià per estalviar-se problemes i tensions internacionals. Això sí, com dies, sempre que signen un reconeixement que han entrat il·legalment al país, cosa que no han fet, és a dir, els tractarien com a immigrants il·legals que reconeixen que han entrat de forma il·legal, però no ho han fet perquè anaven amb destinació a Gaza i els han detingut en aigües internacionals. Però si no fan, si no firmen aquest reconeixement, s'enfronten a un empresonament temporal, possiblement de dies o setmanes, pel que vam veure en anteriors experiències, en anteriors missions, l'última el juny passat, un procés posteriorment judicial de deportació. En alguns casos poden enfrontar-se a penes altes, perquè alguns dels activistes, com la Greta Thunberg, per exemple, ja van participar en la missió precedent i van firmar una ordre que, per la qual els van obligar a ser expulsats d'Israel i, per tant, al tornar en una missió d'aquestes podien enfrontar-se a alguna pena més elevada. Tot i que alguns estats com Espanya han posat atenció consular per als activistes, una associació àrab israeliana que també es dona assistència legal assegura que Israel està fent el tràmit d'expulsió sense respectar en tots els casos l'assistència lletrada dels arrestats, els quals en molts casos no es deixa contactar amb els seus advocats que els donaven assessorament durant aquesta trajectòria.
Vosaltres, Vicent, tu i el Josep Forns, que és qui et fa l'assistència tècnica, podreu arribar fins a aquest port d'Asdod, on arribaran o on en teoria portaran els activistes? Podreu arribar-hi o no?
Tenim previst anar cap a Jota aquesta tarda, quan es ponga el sol, perquè fins aleshores les carreteres estan tancades aquí a Israel. De fet, aquesta operació israeliana per interceptar la flotilla ha coincidit amb el Yom Kippur, que és la celebració més sagrada per als jueus, i estan prohibits els transports, està prohibit conduir i desplaçar-se. Els palestins sí que utilitzen el cotxe, però les carreteres estan tallades, blocades perquè no circulen. Aquí mateix hi ha blocs enormes que separen Jerusalem Est de Jerusalem Oest, i a la banda de Jerusalem Est, on viu la població palestina, la població àrab, majoritàriament circula en total normalitat, però està blocat, i aquí és com si estigués en una situació de pandèmia, unes carreteres, imagineu-se-les com una pandèmia, on els nens juguen pel carrer i tota l'activitat del país, la que gestionen els jueus, està paralitzada. Tampoc funcionen la majoria dels mitjans de comunicació, no hi ha tele, hi ha un símbol que diu tornarem a reemetre quan finalitza el Yom Kippur. A partir d'això, quan se'n vagi el sol, podrem viatjar cap allà i coneixerem de primera mà i no per terceres fonts que ens informen a través dels nostres productors i la gent que tenim aquí la realitat en primera persona del que està passant allà.
Doncs aquesta és la situació, i en les pròximes hores a veure si podem tenir accés més prioritari, podríem dir, a la informació de primera mà i no a través d'intermediaris. Amb el Josep...
Eixa és la nostra intenció. Exacte. És la nostra intenció a partir d'aquesta nit.
Amb el Josep Forns i amb el Vicent Mifsud. Fins ara, companys.
Fins després.
Aquesta no és la primera vegada que Israel aborda en aigües internacionals vaixells comandats per activistes que porten ajuda humanitària. Recordem l'assalt a la Flotilla de la Llibertat, que l'any 2010 es va saldar amb 10 activistes morts, una cinquantena de ferits i centenars d'ells també a la presó. D'aquella tràgica operació de la Marina israeliana, el periodista i documentalista valencià David Segarra, que anava a bord d'un dels vaixells, en va fer el documental Foc sobre Màrmara, el nom de l'embarcació que es va endur la pitjor part. Doncs precisament tenim en línia el David Segarra, aquest activista que va fer després el documental. David, bona tarda.
Hola, molt bona vesprada.
David, tu el 2010, com deies, eres a bord d'un dels vaixells, el Mavi Màrmara, on hi va haver 10 morts. Com recordes aquell moment?
Sí, això és correcte. Estava allà en qualitat de corresponsal internacional de diverses televisions públiques. Érem 700 persones, portàvem 10.000 tones d'ajuda humanitària, 6 vaixells, i en la matinada del 31 de maig del 2010 va haver un assalt en aigües internacionals, va haver un assalt de les forces especials israelianes que van assassinar a 10 persones, entre elles al coordinador de premsa internacional, el periodista que ens coordinava a tots els mitjans internacionals, a totes les televisions, va ser assassinat d'un tret al cap a molt curta distància, com després l'autòpsia demostraria. Les 700 persones que van sobreviure a l'atac, 53, com heu apuntat, van ser ferides de bala, però van poder salvar la vida. Les 700 persones, entre les quals n'hi havien eurodiputats, n'hi havien periodistes, persones de 40 nacionalitats diferents, vam ser segrestats, aquest és el terme segons la legalitat internacional. Doncs estàvem en aigües internacionals, com és el cas actual. Vam ser transportats il·legalment al port d'Ashdod, on allà ens van fer el mateix protocol de intentar obligar-nos a que ens autoinculparem d'immigrants il·legals a l'estat d'Israel. La majoria de nosaltres, pràcticament tots, periodistes, diputats, activistes, membres d'ONGs, ens vam negar, i amb la qual cosa ens van empresonar al desert del Negev, en una presó de màxima seguretat, sense cap mena de comunicació amb el món exterior, amb la qual cosa les nostres famílies, els nostres col·legues, a les televisions i periòdics, no van saber durant dies si estaven vius o morts.
Mm. Com definiries el tracte que us van donar? Primer durant l'operació, després en la detenció i després en la presó on dius que vau estar presos?
Sí. Primer va ser una massacre de 10 assassinats, 53 ferits de bala. Després vam ser assaltats, tots nosaltres vam ser robats, el nostre material encara està allà, en algun magatzem militar, en tot el nostre material periodístic. I d'allà ens van portar al desert, a una presó de màxima seguretat, on durant dies ens van impedir dormir tranquil·lament, estàvem incomunicats, amb la qual cosa, com no van patir tortures actives, excepte alguns palestins i alguns israelians de la flotilla, que precisament per les seues nacionalitats van rebre pallisses greus, com no van ser activament torturats, van pensar després que no havia sigut tan greu per als que havien sobreviscut, per suposat. Però després entenguérem que hi havia una tortura psicològica brutal cap als nostres familiars, parelles, pares, fills, mares, perquè durant aquests dies vam patir com mai en la seva vida, perquè no sabien si estàvem vius o morts. I després també no ens deixen dormir, no ens donen pràcticament aliments i es tenen aïllats del món. Tot això són considerades formes també de maltractament.
Tenint en compte el que expliques, la situació pot recordar la que està vivint ara la flotilla, en el sentit que estaven intentant trencar el bloqueig, estaven intentant portar ajuda humanitària, estaven en aigües internacionals, van ser interceptats per l'exèrcit israelià. Sembla que la diferència, pel que sabem fins ara, aquí no hi ha hagut munició real, i en canvi el que sí que es van utilitzar va ser canons d'aigua. Creus que hi va haver diferència? Creus que Israel ha canviat la manera com us va afrontar amb vosaltres, com ho està fent ara amb la flotilla, i per tant el tracte que deuen estar donant ara els activistes que estan camí del prop d'Asdob serà diferent del que veu rebre vosaltres?
Jo crec que la clau està en que nosaltres en aquest moment, en el 2010, ens vam convertir en la notícia de l'any i en l'incident diplomàtic de l'any en el moment posterior a l'atac. Mentre que aquesta flotilla Sumud Es noticia desde el primer día, desde que va a salpar desde Barcelona, desde Cataluña, ya es una noticia mundial. En ese sentido, podríem dir que la cobertura mediàtica i la cobertura diplomàtica que té aquesta flotilla del 2025 és infinitament més poderosa, més forta, té molt, molt, molt més suport que la nostra del 2010. Tots els ulls del món estan mirant allà i, per tant, el règim de Tel Aviv doncs s'ha de mirar les coses d'una altra manera. Tot i així, alerte. El govern i els seus ministres més extremistes ja han avisat que volen fer un càstig exemplaritzant, en el nostre cas va ser matar gent, en el cas actual han avisat que és molt possible que alguna part, esperem que no, que alguna part de les 500 persones que ara mateix se troben segrestades il·legalment contra la seva voluntat en l'estat d'Israel, podrien ser empresonades no només per dies o setmanes, sinó per molts anys, per molts anys. Esperem que no passe, però aquesta ha sigut una de les amenaces que el govern israelí ha plantejat. La flotilla no només no ha acabat, sinó que és ara quan comença. La flotilla comença ara, quan tenim a 500 persones, representants d'amplis sectors socials, partits polítics, mitjans de comunicació, ONGs de tot el món, sindicats, que se troben en una situació de segrest il·legal, en un estat que està fora de tota la legalitat internacional, amb un primer ministre que és un fugitiu de la justícia internacional. És una situació sense precedents.
L'última. Basant-te en la teva experiència, creus que serveix d'alguna cosa actuacions com aquesta, o que passarà alguna cosa? Perquè després del que us va passar a vosaltres, el 2011, un any després de tot plegat, un informe de les Nacions Unides va dir que l'actuació que havia tingut Israel amb vosaltres havia estat excessiva i desproporcionada, però en canvi va dir que el bloqueig naval a Gaza aplicat per Israel era legal i apropiat. Serveix d'alguna cosa? Israel canviarà alguna cosa, o passi el que passi amb la flotilla ara o el que us va passar a vosaltres, ells continuaran fent la seva política sense amoïnar-los de si això els provoca rebuig internacional?
És molt bona pregunta, gràcies per fer-la, perquè al final és la clau de tot. Per què se fan les coses? Tenen objectiu, tenen sentit? Doncs molt breument t'ho responc, que als pocs mesos del nostre cas, de la flotilla del 2010, la pressió diplomàtica, la pressió social, la pressió mediàtica va ser tan gran que Israel es va veure obligat a trencar durant momentàniament el bloqueig a la franja de Gaza, va obrir la frontera que la tenia tancada des de feia anys i milers i milers i milers de palestins van poder entrar o van poder eixir, van poder sortir de la franja de Gaza que feia anys que no se trobaven les seues famílies, que no podien retrobar-se. Això va aconseguir la flotilla del 2010. Però posem-nos en la història. Tots els canvis socials de la història humana, el fi de l'apartheid en Sud-àfrica, el que les dones tinguem dret a la votació o que puguem tindre salaris i seguretat social, tots s'han aconseguit amb la pressió social i amb les mobilitzacions. El moviment, per a resumir i finalitzar en això, el moviment de la flotilla se basa en les experiències històriques exitoses tant del moviment de Gandhi en Índia com el moviment de Mandela en Sud-àfrica. Pressió, boicot, desinversió i sancions, aquesta, diguem, tríada és la que va aconseguir doblegar a l'imperi britànic i va aconseguir doblegar al règim supremacista de Sud-àfrica. Aleshores, aquests són els precedents.
És el periodista i documentalista David Segarra, que va viure una experiència semblant a la que té ara la flotilla. Molt més sagnant, perquè ja hi va haver morts, i de moment, afortunadament, no en tenim en aquesta flotilla del 2025. David, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per fer periodisme.
Gràcies. No sé com ho veieu, és una experiència semblant, diguem-ne, tot i que efectivament l'actuació d'Israel va ser molt més bèstia, perquè hi va haver foc real i fins i tot va provocar morts en el moment en què hi va haver la interceptació d'aquella flotilla de l'any 2010. Ara, afortunadament, no hi va haver foc real i, per tant, no hi ha hagut ferits, però, clar, al fons del tema és el mateix.
Bueno, és que això no és una broma. Quan va sortir la flotilla del port de Barcelona hi va haver molta gent, o alguna gent, no?, de sectors doncs, més dretans, més conservadors, que deien que això eren unes vacances, que ho van ridiculitzar els mitjans de comunicació i els espais d'opinió i el debat públic, però és evident que els activistes que pugen amb aquesta mena d'embarcacions i que fan aquesta mena d'accions, que són accions mediàtiques i propagandístiques, perquè és evident que, malauradament, la situació humanitària a Gaza no es resoldrà amb la flotilla, però és una mesura de sensibilització i una mesura propagandística i que demostra doncs, que lluitar, que moure's, val la pena i a vegades pot aconseguir coses doncs, que aquesta gent està bé corrent un risc i està bé fent un gest que a mi em sembla que, és absolutament altruista. Aquest cop, a diferència del 2010, sembla doncs, que, per sort, no hi haurà morts. Però sí que un cop més s'ha fet evident el bloqueig, no?, i les conseqüències que té, i sí que s'han donat alguns passos. Per exemple, demà hi ha convocada una vaga general a Itàlia, avui hi ha hagut una vaga d'educació a casa nostra, dissabte hi ha manifestacions que s'espera que siguin molt concorregudes, en les darreres setmanes hi ha hagut diversos països, com per exemple el Regne Unit o França, que han reconegut l'estat palestí, és a dir...
Aquesta tarda hi ha manifestacions, a les 6 a Barcelona, exacte, a les 7 d'altres localitats,
sí,
catalanes...
Sí, tots aquests dies hi haurà... Però dissabte em sembla que hi ha convocatòria potent. Però en tot cas, vull dir, han passat coses, s'han mogut coses. Segurament no en la línia del que voldrien aquests activistes, no? I el pla de pau, doncs aquest pla de pau on no han participat els palestins i que han cuinat entre Netanyahu i Donald Trump, queda curt. Però cal pensar que si no hi hagués hagut tots aquests moviments, doncs algunes de les coses que poden passar en la línia d'acabar amb aquest genocidi, amb aquesta barbària, doncs possiblement no haurien passat.
No sé, per començar, tot el que és les manifestacions del senyor Segarra m'ha fet pensar com deuen estar les famílies d'aquestes persones retingudes allà. El patiment que deuen tenir doncs no me'l puc ni imaginar, no? Perquè no saps ben bé el que pot passar. I a més, quan aquest senyor explica doncs, no només les matances del 2010, sinó que poden esperar-los anys de presó, dius, ostres, no? Sincerament crec que no, perquè no crec que l'ordre mundial actual ni la situació estigui com per això. Perquè, entre altres coses, s'ha començat amb unes negociacions entre Israel i els Estats Units d'Amèrica per dissenyar, dibuixar, esbossar un camí de sortida, no? Però jo no acabo de veure, per molt que les mobilitzacions hi han de ser i són imprescindibles perquè les coses canviïn, no acabo de veure com es pot pretendre posar el focus d'aquesta manera amb la flotilla, aturar parlaments, quan realment les víctimes no són les de la flotilla. Les víctimes són les persones que estan patint el que estan patint a Gaza. I les conseqüències d'una guerra que al final doncs, té hostatges a Palestina i a més té doncs, molta càrrega històrica del reconeixement d'un estat que porta molts anys enfrontat amb Israel. Per mi és una forma de publicitat.
Home, s'aturen parlaments, i en el cas de Catalunya no, s'atura el Parlament perquè s'ha detingut avui il·legalment una diputada del Parlament de Catalunya.
Avui s'ha aturat el Parlament, això, però no hi ha hagut cap aturada del Parlament per la guerra a Ucraïna. Hi ha hagut matances de civils a Punta Pala, ni pel Iemen.
Hi ha hagut concentracions, però és que avui hi ha una diputada detinguda, il·legalment.
I moltes víctimes infantils a Gaza. I moltes víctimes infantils a Gaza. Ningú ha obligat la diputada a anar-hi. En canvi, les víctimes infantils de Gaza i les famílies s'hi han trobat, segurament, no voldrien viure, perquè segurament a Palestina hi ha doncs, dues o tres generacions perdudes per construir un país en futur, si és que volen un estat, perquè tindran diverses generacions perdudes que ajudarien a la reconstrucció. Per tant, per mi, no és una... S'ha desviat el focus. S'ha posat el focus al que és la flotilla. És un espai doncs, que dona doncs, visibilitat personal, I crec que no passarà a majors perquè hi pot haver un risc d'una confrontació bèl·lica a nivell doncs, molt més greu que afecti a tercers països, perquè abans ho comentava a Marc a fora, les disputes, les ruptures i les guerres comencen per espurnes a vegades, i això pot ocasionar una espurna. Per mi és un error aquest mecanisme de pressió amb aquesta forma que s'ha fet per part de la flotilla. És la meva opinió i ho defenso aquí i arreu.
Jo subscric en alguna mesura el plantejament. És a dir, penso que la mobilització ciutadana, que la mobilització civil és la vida, no? És la base, és és democràcia i, per tant, és imprescindible que exterioritzem una forma de sentir, una forma de pensar. El tema, per mi, el que m'impressiona és ja no només l'assumpció de risc a títol personal, que òbviament assumeixen quan pugen en aquesta flotilla i es desplacen i trenquen una situació, en aquest cas la sobirania dels mars nacionals, no? El tema és el factor risc que generen. És a dir, al final la flotilla anava custodiada per patrulles italianes i espanyoles, i si s'hagués produït una confrontació semblant a la del 2010, que afortunadament no s'ha contemplat ni s'ha produït, però ens podríem haver trobat amb un conflicte bèl·lic internacional entre Israel, Itàlia i Espanya. Llavors,
provocat per qui?
És que és
bueno, aquesta és la situació, és a dir,
provocat,
o sigui, el
vull
fet
dir,
és que
en un moment
qui
en què hi ha, en què no hi ha una guerra que no es deix ni establir un corredor humanitari per assistir a la població civil, per assistir als nens, doncs a mi em sembla que una acció reivindicativa i una acció propagandística, és a dir, el fet de que sigui una acció propagandística no ha d'equivaldre a criminalitzar-la, és a dir, pot ser útil.
Marc, que bé.
Sí, és que, o sigui, jo penso que és important, al meu entendre, no confondre la responsabilitat Exacte. Política del conflicte que estem veient, Exacte. D'aquest genocidi, que per mi té noms i cognoms, ni tan sols és el nom d'un país, eh? És el nom d'un individu i d'un grup i d'un model i d'un sistema, no? Per tant, no confondre la responsabilitat del conflicte en buscar una forma de visibilitat, perquè al final és una forma de visibilitat legítima, eh? Però que genera, insisteixo, un risc a nivell col·lectiu.
Sí. Un cost econòmic.
Un risc i un cost, evidentment.
Sí, sí, però quan la Unió Europea és incapaç de donar resposta, quan les resolucions de Nacions Unides, Israel se les passa pel clatell i no fa res, quan diu que actua com una democràcia, i jo crec que no actua com una democràcia, perquè si una democràcia pateix un atac terrorista, i podem parlar de moltes democràcies que han patit atacs terroristes, no actuen bombardejant la població civil d'un determinat territori.
I ho arreglarà una flotilla de civils que tenen la mateixa preparació que pugui tenir jo per anar a travessar el Mediterrani?
Però l'objectiu de la flotilla no era arreglar el problema.
Clar, l'objectiu
era cridar l'atenció.
Era cridar l'atenció corredor humanitari sobre el bloqueig i obrir un corredor humanitari.
Per mi el cost personal és massa elevat per la capacitat que tenia i pel pes de propaganda.
Millor no fer res i que Netanyahu vagi fent la seva i que al final s'estableixi allà la Ribera Gazatí amb Donald Trump.
Això són figues d'un altre paner.
És l'alternativa.
Falten 13 minuts per arribar a les 4. Fem una pausa i de seguida un altre tema que també ens ha posat els pèls de punta.
Catalunya migdia.
Atenció, torna Barnafil. Compra i venda de segells, monedes, bitllets i articles de col·leccionisme.
El 3 i 4 d'octubre celebra el Dia Mundial de les Mascotes amb la nova col·lecció de segells dels nostres estimats animals de companyia.
Aquest divendres i dissabte, Barnafil a les Cotxeres de Sants. Accés gratuït.
Amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
Descobreix les cançons del Titó i els Falalà en format llibre. Per cantar, llegir i ballar a cada pàgina. Un tren petitó i Cargol treu banya. Dos llibres musicals que t'encantaran. Disponibles a la botiga 3CAT i als punts habituals.
Catalunya migdia.
Tots sabem que no és el mateix comprar aquí que comprar allà. Compra botigues que fan que Barcelona sigui Barcelona. Un comerç de tota la vida. Comprat. Una botiga on et saluden pel teu nom? Compra-hi. Comerç local i de qualitat? T'ho compro. Tot allò que necessites, ho tens a tocar de casa. Ajuntament de Barcelona.
A partir del 7 d'octubre i durant 16 mesos es donen a terme les obres de desdoblament de la via a la línia R3 de Rodalies entre Parets del Vallès i la Garriga. A conseqüència d'aquests treballs, s'interromp la circulació de trens entre Montcada, Bifurcació i la Garriga. Renfe estableix diferents serveis alternatius de transport per carretera per garantir la mobilitat dels viatgers afectats. Consulteu tota la informació a la web de rodaliesdecatalunya.cat i renfe.com. Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible. Govern d'Espanya.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
D'aquí a 11 minuts seran les 4 de la tarda. Us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. La Diputació de Barcelona ha recollit dades a través d'una enquesta d'hàbits de salut feta a 40.000 joves de quart d'ESO catalans durant els últims 10 anys. Els resultats són sorprenents i preocupants. 4 de cada 10 noies de 16 anys han tingut pensaments suïcides alguna vegada a la vida. I d'aquestes, un 6% i pensen amb freqüència amb el suïcidi. En el cas dels nois, la proporció de tenir pensaments suïcides baixa gairebé a la meitat. Una de cada quatre noies enquestades s'ha autolesionat alguna vegada, un percentatge també superior al dels nois. I dues de cada 10 noies diuen tenir soledat no desitjada, el doble que els nois. Tot això va acompanyat d'un augment del consum de tranquil·litzants sense recepta. Un 13% de les noies en prenen, un percentatge que també és superior al dels nois. Saludem la consellera de Salut, Olga Pané. Consellera, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què li semblen aquests resultats d'aquesta enquesta? Nosaltres ens hem posat els pèls de punta.
Home, preocupants, però no és res que ens sorprengui gaire, perquè nosaltres estem veient ja des de fa un temps pues una incidència cada vegada més gran de problemes relacionats amb el benestar emocional. No tots són malalties, no tot és problemes que poguéssim atribuir a una patologia de salut mental, però sí que estem veient una incidència més gran amb els joves, no? I de fet, això que vostè ara comentava, que és d'alguna manera les idees suïcides, veiem que té una tendència a incrementar-se, s'ha estabilitzat una miqueta potser en els darrers, en el darrer any, però una tendència a incrementar progressivament.
Des que va arribar a la presidència, el president Salvador Illa va dir que la salut mental era una de les seves prioritats. Fa un any, al desembre, farà un any de la posada en marxa del Pacte Nacional per la Salut Mental. Què s'ha fet en aquest primer any de mandat i què és el que pensen fer per intentar revertir resultats com aquests d'aquesta enquesta que ens ocupa avui?
Bueno, durant aquest primer any de mandat hem intentat posar coses noves i seguir amb el reforçament de tot l'àmbit de salut mental, però també hem donat continuïtat a polítiques que ja es venien desenvolupant. En aquest sentit, no? Reforçar tota l'atenció als recursos comunitaris i a les alternatives a l'hospitalització per poder tenir recursos per atendre precisament aquests temes més de crisi. Vale. Què vull dir jo amb això? Miri, nosaltres teníem un dels sistemes d'atenció a la salut mental que tenia més malalts ingressats molt temps en els hospitals, no? En els hospitals psiquiàtrics. Llavors, destacàvem respecte de la resta d'Europa, no? Això s'ha anat reconvertint perquè s'ha vist que aquestes estades llargues no milloren realment el pronòstic de les malalties. I, en canvi, milloren molt més si aquests recursos els enfoquem en els nivells de rehabilitació domiciliària, amb tot el que és l'atenció comunitària i amb tot el que és la detecció i la focalització amb la gent jove. Així és que això és el que hem fet. Havia ja començat en època del conseller Argimon tota l'alternativa a la hospitalització de llarga estada i nosaltres hem intensificat això. És important que sapiguem que el 75% dels problemes de salut mental es manifesten abans dels 18 anys. Per tant, és molt important focalitzar-nos en la gent jove. I és veritat també que ara, tal com expressa l'enquesta, aquesta gent jove també es troba sotmesa a influències que no teníem històricament, no? Com és tota la pressió de les xarxes, etc. Per tant, per nosaltres aquest és l'altra prioritat que hem destacat, l'enfocament cap a la gent jove. I tots els centres de salut mental infantil i juvenil els estem fent treballar conjuntament amb els equips d'atenció primària i els equips de les escoles per poder detectar aviat aquest tipus de problemes. El conjunt de coses ha fet que, com a mínim, s'hagin reduït els casos de suïcidi. I això és important. I les tentatives de suïcidi. No s'han reduït les idees, però sí els altres dos indicadors.
Al final, una autolesió, per exemple, s'entén com una punta d'un iceberg d'un problema de salut, que segurament és més, claro, més de fons. Les escoles haurien de tenir un psicòleg com a part de la plantilla, coordinat amb els centres de salut, per estar més pendents precisament d'aquests problemes de salut mental dels alumnes, per exemple?
Bueno, de fet, en els equips d'atenció primària de salut s'ha introduït en aquests darrers anys una figura que és el referent de benestar emocional. Aquest referent de benestar emocional, la seva funció és treballar coordinadament amb les escoles i els dispositius comunitaris que hi ha i l'associacionisme comunitari, no? A fi de facilitar com detectar. Estem treballant també junt amb educació per fer formació, per aprendre a detectar aquests casos, no? I donar-los en aquell moment el canal adequat. En alguns casos són temes que senzillament es tracta de parlar amb les famílies. Però en altres casos, quan el problema és més profund, requereix una acció més profunda, més ràpida, una acció més intensiva i feta per professionals ja més experts.
Si ampliem el focus i deixem només els joves i perdem en tota la població, les llistes d'espera per tenir a través de la Seguretat Social, de la Sanitat Pública, cita de salut mental, són molt llargues. Cal més personal? S'ha d'ampliar el personal que pugui atendre?
Mira, segurament més personal no aniria malament, com sempre, no? El problema és si en tenim de personal disponible i després si el podem finançar. Per això ens calen pressupostos, eh? Recordi que fa 2 anys que no estem aprovant pressupostos. Però també, jo crec que aquí també hi ha una altra qüestió que a mi m'amoïna molt, i és que si bé han augmentat per una banda els casos greus, i per tant hauríem de dedicar-hi recursos aquí, també hauríem de saber destriar el gra de la palla dels casos lleus. Què vull dir? Que des de fa un temps jo tinc la impressió que estem psiquiatritzant, medicalitzant temes que no són problemes de salut mental. Vaig a posar-li un exemple. Escolta, està disgustat perquè ahir vaig trencar amb la meva parella i avui estic molt disgustat i no he pogut dormir. Això no és un problema de salut mental. És normal estar disgustat i tenir un dol. Que un nano no estudiï no és un problema de salut mental. I trobem que en molts casos el sistema sanitari està rebent consultes de temes que no són problemes de salut mental, que són problemes d'ansietat, de malestar emocional, de disgustos, de tristesa, i que sovint, a mi em preocupa, poden tenir un recorregut cap a la medicalització, i això no és correcte. Què ens passa? Quan destinem recursos en això, desassistim els recursos on realment ens fan falta. Per tant, una d'altra de les coses que també volem fer, i estem ara treballant ja, és aprendre a cribar bé el que són problemes de salut mental i no són problemes de salut mental. El que s'ha de resoldre en el sistema sanitari i el que s'ha de resoldre en un altre entorn.
Queda aclarit. Ens queden 4 minuts, per tant, li faig una última pregunta que no té a veure amb aquesta enquesta, però demà hi ha una vaga de 24 hores convocada pel Sindicat Metges de Catalunya. Aprofiten les mobilitzacions contra l'Estatut Marc per dirigir les protestes contra el seu departament, perquè reclamen un conveni mèdic propi i que el seu departament, amb les competències que té, reguli les hores de guàrdia o els sous millorant el que vol establir l'Estatut Marc del Ministeri Espanyol. I han parlat a les últimes hores per intentar evitar la vaga o és irreversible?
Bueno, s'han fet els clàssics acords de conciliació i, per tant, establir serveis mínims, etc. Jo crec que en aquest cas la vaga va dirigida directament a l'Estatut Marc. Hem parlat amb el sindicat mèdic, ja portem temps parlant-ne, dels problemes que ells veuen en l'Estatut Marc. Nosaltres, amb l'Estatut Marc, considerem que el tipus de problemes que d'alguna manera volen estudiar de condicions laborals són temes que no són de l'Estatut Marc, és a dir, són temes dels corresponents convenis col·lectius o de la taula sectorial de l'Institut Català de la Salut. I en aquest sentit, la posició del nostre departament respecte de l'Estatut Marc ha sigut dir, escolti, això quan toqui discutir-ho aquí a Catalunya ja ho discutirem, però de moment nosaltres creiem que aquestes no són competències que tingui el Ministeri per incorporar-les dintre de l'Estatut Marc. I per tant, l'Estatut Marc, lo normal és que s'orienti a reclassificar les professions, això és competència, efectivament, del govern central, a incorporar les directives europees que encara no s'han incorporat i, per tant, això ser legislació bàsica, però les condicions laborals, cada comunitat autònoma les acorda en el marc de la negociació sindical d'acord, doncs, en cada moment, en els recursos que hi han i a les prioritats que cada comunitat té, que són diferents, i les condicions també són diferents d'una comunitat autònoma amb una altra. I, per cert, les nostres són de les més bones.
Consellera de Salut, Olga Pané, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
Moltes gràcies.
Adéu. Ens queda una mica més d'un minut. Les dades de l'enquesta realment posen els pèls de punta.
Sí, i a més, el suïcidi és la primera causa de mortandat entre els joves. És a dir, veiem, vist grans campanyes superjustificades sobre el tema drogues, sobre el tema alcohol, sobre salut sexual, i en canvi, malauradament, fins fa pocs anys, aquest tema de la salut mental, de la salut mental de veritat, perquè estic d'acord amb el que ha dit la consellera, que cal distingir, està trist de tenir un problema de salut mental, doncs fins ara s'hi havia dedicat poca atenció.
No se'n parlava de suïcidi, era tabú. No. Deien que feia un efecte crida. Que
de fet, fins i tot els mitjans de comunicació hem hagut de fer
una reflexió
sobre, perquè al principi la política fins no fa gaire és no en parlem per evitar l'efecte crida.
I crec que és una bona notícia.
Cada vegada en parlem més obertament, precisament per donar visibilitat a aquesta problemàtica.
I és bo i curiós a la vegada. Hem començat parlant de la gent gran i acabem parlant de la gent jove. No? És a dir, com es tanca el cercle amb dos col·lectius que amb les seves singularitats tenen, evidentment, les seves debilitats, les seves fortaleses també, però les seves debilitats. No són res els que estem en aquest cicle intermig sense els uns ni els altres, no? Amb la qual cosa més ens val això, esmerçar esforços i polítiques.
T'ha quedat molt bé, això, ara? S'ha tancat molt bé.
Això us ha fet curt, ara continuaríem. Li direm al Garriga que hagueu de continuar. Ferran Casas, Lourdes Ciuró, Marc Molins, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
Gràcies.
De seguida, a la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga o el 3cat Info, l'actualitat durant tota la tarda. Tornem demà a partir de les 2. Bona tarda a tothom.